Benvinguts al 12è lliurament de la col·lecció de programes especials de l'Audiovisual MAC Gran Reserva, dedicats a analitzar el projecte de la Media City i a conèixer els serveis i solucions de l'empresa Studio Network Solutions. Continguts que es tractaran en detall a la darrera edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. Comencem!
Esteu escoltant l'Audiovisual MAC, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
El projecte de la Media City està protagonitzant els debats del futur del sector audiovisual. Escoltem la presentació del projecte a través de la ponència de Marc López, coordinador temporal del Catalunya Media City.
Doncs engeguem. Jo sóc, com es pot llegir aquí, jo sóc el Marc López, el director del programa Catalunya Media City. Ja tindrem oportunitat de dir que és el programa, que és el projecte i de què va tot això. De fet, segurament de les primeres aparicions en públic que vaig tenir va ser el MAC de Granollers, ara farà, no sé, farà 2 anys. Jo treballo en aquest projecte des de fa 2 anys i mig i bueno, em fa molta il·lusió tornar a ser aquí i seguies parlant de l'evolució d'un projecte que òbviament han passat 2 anys, però és un projecte que malgrat les xemeneies la seguim veient allà, ha anat avançant, ha anat fent progressos i ara està en una etapa d'impuls, jo crec que definitiu, però bueno, comencem a parlar. Si podeu punxar la presentació, que és presentació de suport, tampoc, vull dir, simplement per donar una mica de look and feel del projecte i de... començarem, que la primera foto m'agrada molt, una foto així suggerent del primer ús que ha tingut les 3 xemeneies, que ha estat la celebració de Manifesta 15 la tardor passada, i bueno, m'agrada mostrar una fotografia de les que es van prendre durant llavors. Aquesta és una fotografia de la zona. Bueno, és igual, primer comencem una mica, ha estat un començament una mica accidentat, però bueno, com que estem en família, doncs ens anirem explicant el projecte. Durant la legislatura passada es va engegar un projecte que té com 2 orígens. No? El projecte, d'una banda, hi ha la història de les 3 xemeneies, una central tèrmica en funcionament des de l'any 1973, una central tèrmica molt important pel panorama, pel mapa energètic de Catalunya, va produir l'energia... És igual, qualsevol percentatge que digui ara serà inventat, però és veritat que sense la central tèrmica de Sant Adrià del Besòs no hi havia prou electricitat a Catalunya, i que va estar en funcionament a ple rendiment des de l'any 1973 fins al 2004 i del 2004 fins al 2011 de forma intermitent, quan va ser substituïda per la planta cicle combinat que també hi ha al costat. Entre l'any 2004 i el 2011 va ser un funcionament intermitent i el 2011 es va tancar definitivament. De fet, l'últim servei va ser la nevada, que si no s'arriba a engegar una de les turbines ens quedem sense llum per abastir el país. Després d'aquest últim servei, aquest sector, perquè no és només les 3 xemeneies, sinó que és un sector de 32 hectàrees que va des del riu, no? Des del riu Besòs, des de la lliura del riu Besòs fins al barri de la Mora de Badalona i des del front marítim, no? Des del mar fins a la línia del tren, la R1, i també el tramvia i l'avinguda Eduard Maristany. Aquest és un sector que estava pendent d'un projecte per desenvolupar-se econòmicament, socialment, dotar d'ús, etcètera, etcètera. Paral·lelament, durant l'altre transcurs, no? De fet, en el pla de govern de l'anterior legislatura, que ha quedat recollit també en la present legislatura, en la 15a legislatura que estem ara, hi ha la idea de crear un hub de l'audiovisual i del digital de Catalunya. I ja durant la legislatura passada, aquests 2 projectes van convergir. Es va considerar que aquesta zona del país mancada d'un eix vertebrador, d'un eix econòmic que dotés de sentit, un desenvolupament econòmic, social, urbanístic, etcètera, l'eix vertebrador ideal era aquest hub de l'audiovisual. Per tant, centrar aquest territori en el desenvolupament de les indústries d'alt valor afegit, de creatiu, social, de l'impacte en tots els sentits com és l'audiovisual i el digital. Aquí també hi ha una altra dicotomia que m'agrada una mica superar, no? És a dir, encara jo necessito la crossa d'anar dient l'audiovisual i el digital. I de vegades, fins i tot, segons l'auditori, de dir l'audiovisual, el digital i el videojoc, quan segurament formen part de la mateixa cosa. És a dir, no hi ha audiovisual sense digital, qualsevol digital avui necessita d'una pantalla per poder-se utilitzar, el videojoc forma part també d'un ecosistema proper i en molts punts de contacte, i llavors per això es va considerar que totes aquestes indústries, totes aquestes empreses havien de formar part d'aquest ecosistema, d'aquest hub. D'acord. Com us he dit, jo me presento com director del programa. Què és el programa Catalunya Media City? El programa Catalunya Media City és l'oficina que va posar en marxa el govern de la Generalitat per desenvolupar, conceptualitzar i posar en marxa tot aquest projecte. Per tant, el programa és el que idea el projecte. Per tant, a partir d'ara parlarem. El programa, doncs, és una oficina que jo dirigeixo, humil i simple, però no té més transcendència que aquesta. El que té importància és el projecte Catalunya Media City. La localització. Òbviament, fins ara us he parlat molt de Sant Adrià del Besòs i Badalona, és a dir, aquest sector ocupa, és la zona límit, la frontera entre aquestes dues ciutats. Però també un dels pols d'actuació del Catalunya Media City és l'ampliació i, per tant, la completar el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. I després us explicaré el per què, la forma i la manera. Bé? Després d'un procés de benchmarking, després d'un procés de mapatge, es van posar en marxa tres iniciatives, tres accions en la qual es concretaran aquest projecte de Catalunya Media City en una primera fase. El primer és tot el que té a veure amb la nau de turbines, que ara us ho explicaré molt detenament i que segurament serà en paral·lel amb l'altre, amb el Parc Audiovisual de Catalunya, la primera fase. En segon lloc, la construcció o l'impuls d'un mediapark, l'impuls de l'activitat econòmica relacionada amb l'audiovisual i el digital al sector de les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs. I, finalment, tot i que no finalment temporalment, però sí d'una forma conceptual, fora de l'entorn de les tres xemeneies, és l'ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Comencem amb la nau Turbines. La nau Turbines és aquest edifici que queda davant de les tres xemeneies. Aquest és un render del projecte adjudicat en el procés de licitació del concurs concurs d'arquitectura pel projecte que ha de regir la nau de turbines de les tres xemeneies. La nau de turbines és una nau, és, diguem-ne, on estaven les turbines que generaven l'energia, que després, tampoc és que sàpiga molt bé el procediment, però hi havia unes calderes a les xemeneies i per allà sortia el fum en aquestes xemeneies que fan 200 metres d'alçada. La nau de turbines és un edifici que forma part del patrimoni de la Generalitat des de l'any 2023 per un procés d'ocupació directa que està marcat en el pla director urbanístic, que ara, com que som en un mercat d'audiovisual, no us explicaré el pla director urbanístic, però ens hi podríem passar una estoneta també. La nau de turbines es va portar a terme un procés d'ocupació anticipada, ja que, com tots sabeu, va ser una peça fonamental del Manifesta 15, no? La Bienal d'Art Contemporani, que es va portar a terme a diverses zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? La Casa Gomis, les Tres Xemeneies, etcètera. Molts llocs de l'àrea metropolitana de Barcelona, però aquests dos són els que més han sortit més a les notícies. Es va portar a terme i es va fer un procés d'una primera adequació perquè es va adequar més o menys una tercera part, un 40% de la nau de turbines perquè es pogués desenvolupar aquesta Bienal d'Art Contemporani i Pensament. D'acord. A partir d'aquí, és on ara us explicaré el projecte que es desenvoluparà a la nau de turbines. Heu de tenir en compte que segons el pla director urbanístic La nova turbina és on s'instal·len els equipaments públics. Té una clau d'equipament públic, per tant, aquí és on es duran a terme totes aquelles accions que tinguin una lògica d'equipament públic. Quines són aquestes des d'un punt de vista de cadena de valor de l'audiovisual? Doncs nosaltres hem concebut que serien activitats sobretot de formació, de suport a la innovació i d'experiència. Explicarem què vol dir això. Aquí hi ha una imatge del pla funcional en el qual es veu els diversos usos que tindrà la nau de turbines, que ara passarem a detallar. En primer lloc, formació. En l'àmbit de la formació, la nau de turbines s'instal·laran experiències, s'instal·laran activitats de tres tipus. Un àmbit de formació professional dedicada a l'audiovisual i al digital. Estem en converses ara mateix amb el Departament d'Educació, que és el competent en l'àmbit de la formació professional per dissenyar el tipus de formació professional que hi haurà allà. I quines, òbviament, també estem en converses amb el sector, amb el clúster, amb tots els actors del sector per tal de dissenyar quina és la formació professional més competitiva, de caràcter formació professional integrada, dual, tots els atributs que ha de tenir una formació professional encardinada, imbricada dins d'un ecosistema industrial com ha de ser el sector de les tres xemeneies. En segon lloc, la universitat. Estem en converses amb totes les universitats públiques del país per tal de veure quin és l'emplaçament ideal per estudis que tinguin a veure en aquesta simbiosi de creativitat, de tecnologia i d'audiovisual. No ho aniré repetint, però òbviament sempre és el factor. I després, òbviament, molt lligat a tot aquest àmbit, està la formació, li podem dir no reglada, tot i que en alguns casos és reglada, és a dir, que no té, diguem-ne, els esquemes molt ferris de la formació professional i de la universitat, com poden ser l'àmbit de les microcredencials, de la formació professionalitzadora, sempre de la mà del sector. Segon àmbit és l'àmbit de la innovació. Òbviament, és com una continuació, els braços de la universitat. No només la universitat té un àmbit docent, sinó també té un àmbit de recerca, té un àmbit de transferència, i aquí és on s'ha de donar la mà amb el sector empresarial i amb l'àmbit creatiu. Per tant, és aquest àmbit de les incubadores, de les acceleradores, dels laboratoris de recerca, per què no la implantació de departaments de R+D, d'empreses més desenvolupades en l'àmbit de l'audiovisual i el digital, i ara estem, diguem-ne, en la conformació de quina ha de ser l'entitat que regeixi aquestes polítiques d'innovació de la Generalitat en l'àmbit de la cultura i de l'audiovisual. I finalment, l'experiència. Li diem experiència, li podem dir exhibició, i això és fruit d'una banda d'una necessitat, és a dir, a Barcelona, a l'àmbit de l'àrea metropolitana, falten espais en el que es puguin portar a terme experiències de culturals, digitals, els d'esports relacionades amb tot aquest àmbit que generalment li diem de la cultura digital, tot i que de vegades pugui tenir una forma més d'experiència immersiva, pugui tenir una forma més de concert de música, d'àmbits d'hibridació entre tots aquests territoris, i que tenen un espai magnífic en una necessitat, diguem-ne, de tipus patrimonial, que és la conservació de la sala noble de la nau Turbines. La tercera planta de la nau és una planta diàfana de 5.600 metres quadrats amb 17 metres d'alçada, i s'ha considerat que era una oportunitat a la qual no es podia renunciar, deixar-la com un espai perquè tot aquest tipus d'obres de contingut digital que es poden gestar dins de la nau Turbines i, òbviament, fora de la nau Turbines, tinguin el seu espai de desenvolupament dins de l'àmbit de Turbines. Això és l'equipament, com hem dit, un equipament en el qual hi ha espai per tots els usos, per tots els usos de la cadena de valor de l'audiovisual i del digital, és a dir, un espai per la formació, un espai pel desenvolupament de prototips, per l'impuls de la innovació, per la generació d'emprenedoria, és a dir, un espai en què tot això, i finalment un espai per exhibir aquest tipus d'obres. D'acord, aquesta és la primera actuació.
i segurament és la més immediata, immediata en aquests terminis doncs sempre és complicats, com que segurament la primera pregunta és quins seran els terminis, doncs ja ho dic, no? Nosaltres ara hi ha una licitació, s'ha adjudicat una licitació, no? Que està seguint els seus processos administratius, des del moment en què estigui signint els contractes i es posi en marxa hi ha és un procés d'un any, és un procés, diguem-ne, que no és fàcil, que té la seva complexitat, i a partir d'aquí doncs s'han de posar tot en marxa els procediments administratius doncs per licitar i executar unes obres. Si tot anés rodat, segurament a finals del 28 podria ser una realitat. A part dels processos propis de turbines, hem de tenir en compte que això està, diguem-ne, dins d'un entorn més ampli, que és l'entorn d'urbanització de les Tres Xemeneies. És a dir, no només estem fent turbines, sinó que estem creant un barri nou. És a dir, no us he explicat a l'àmbit del pla director urbanístic, però això és una zona de 32 hectàrees en les quals es generarà doncs, 185.000 metres quadrats de sostre d'habitatge, del qual un 40% de protecció oficial. Hi ha un espai de 100.000 metres quadrats també de sostre destinats a l'activitat econòmica. Hi ha la generació d'un parc metropolità de 10 hectàrees. Per tant, tot això són processos administratius que ara mateix estan en marxa, així com s'ha licitat el projecte de turbines de l'equipament, que és el que més ens importa més a la gent de l'audiovisual, però des d'un punt de vista urbanístic, el Consorci del Besòs està en procés de licitar el parc, els carrers, les clavegueres, no? Tot el procés d'urbanització, doncs, òbviament és un procés que té la seva complexitat i tots aquests processos doncs, han d'anar alhora. Per tant, diguem-ne, qualsevol calendari és interdependent l'un de l'altre. No? Per tant, vull dir, si tinguéssim les turbines acabades en determinada data, però no estiguessin els carrers fets al davant, doncs ja em direu tu quina seria la gràcia. Per tant, aquests calendaris doncs, es aniran generant a mida. Però estem parlant doncs, això, 28, 29, 30. A partir de llavors hauria d'haver-hi una realitat al voltant de la nau de turbines i del sector de les Tres Xemeneies. Com us he dit, hi havia 100.000 metres quadrats d'activitat econòmica. Actualment la Generalitat està en procés d'adquisició de part d'aquests metres quadrats, d'aquests terrenys per tal de generar per tal d'atraure empreses relacionades amb l'audiovisual i el digital. Per tant, una mica, si la nau de turbina seria l'equipament públic, les zones, no, que més venen marcades per la director urbanístic, que aquí venen marcades per la UP4, la UP5, la UP6, doncs aquí entre la UP4, la UP5 i la UP6, crec que hi ha 90.000 metres quadrats de sostre, perquè els altres 10.000 estan repartits per tot el sector, per la resta de pastilles del sector, sobretot les més dedicades a habitatge. Per tant, a l'entorn d'aquesta zona, no? La UP5 serien les Tres Xemeneies, la zona immediatament posterior és la UP4, és on es concentraria la major part del tema de les parcel·les d'activitat econòmica, i la UP6, que és el bar, que ja és a Badalona, allà també hi ha 10.000 metres quadrats d'això. Doncs, bueno, estarem treballant per l'adquisició, per la cerca de partners, per l'atracció d'activitat econòmica, per tant, d'empreses del sector audiovisual i digital al sector. I finalment, des d'un punt de vista conceptual, perquè segurament a nivell d'obres anirà en paral·lel a la nau de turbines, està l'ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Per què? No sé si vosaltres sou coneixedors de l'estudi, el cito, doncs perquè és un estudi molt complet, molt ben fet, que es va presentar l'any passat en el marc de, sembla que era de la Setmana del Talent del Cluster, un estudi fet per Eurecat, diria que hi col·laborava Cluster, hi col·laborava Layers of Reality, hi col·laborava Parc Audiovisual de Catalunya, sobre l'estat de les infraestructures audiovisuals. Òbviament, el nostre projecte és un projecte que ha anat molt lligat al concepte d'infraestructures audiovisuals des del principi i s'ha parlat molt de platós. La principal mancança no, que detectava aquest informe era la mancança de grans platós, de platós de més de 1.000 metres quadrats a l'àmbit de Catalunya, que em sembla que actualment només n'hi ha 3, dos dels quals són els dels mateixos que té ara mateix el parc, no? I es va decidir que per fer una actuació ràpida i per fer una actuació en línia de coherència amb el que ha vingut mantenint la Generalitat de Catalunya doncs, des de fa 20 anys, no? Des de l'any 2007, que estan, bueno, ja no fa 20 anys, però bueno, aviat en farà, el Parc Audiovisual de Catalunya, doncs es va decidir completar amb aquesta parcel·la, aquí on hi ha aquest quadrat, diguem-ne, aquest és l'actual estat del parc, no? els diversos platós, i hi ha una pastilla de 6.000 metres quadrats que està per desenvolupar, i llavors es va decidir que la primera actuació seria la creació de dos platós de grans dimensions, que són els que també arrosseguen indústria, no? Produccions de ficció internacionals o produccions nacionals però d'un impacte gran, produccions televisives de gran format, és a dir, segurament peixos grossos, per entendre'ns, no? Que es va decidir doncs, que segurament el seu àmbit, el seu espai seria el que ha estat naturalment, que és el Parc Audiovisual de Catalunya. No? En canvi, si mirem les morfologies de les pastilles de terreny, dels terrenys d'activitat econòmica que hi ha a Sant Adrià del Besòs, no estan concebuts, no estan ideats per una instal·lació d'un plató de 2.200 metres quadrats amb 20 metres de sostre lliure i uns serveis auxiliars que ocupen otro tanto, no? Diguem-ne, això segurament és més propi d'aquest tipus de platós, normalment estan en zones industrials, estan en, podríem dir-ne, polígons o en zones allunyades dels centres de la ciutat, i es va considerar doncs, que l'aposta que s'havia fet fa 20 anys amb el Parc Audiovisual de Catalunya doncs, era correcta. A més, ja hi ha una infraestructura que rodeja el plató i, per tant, només s'havia de fer el plató i els serveis auxiliars corresponents a aquest plató. I els serveis de producció, i els pàrquings, etc. No? Tota la, no? Tot i que un plató es pugui semblar una infraestructura molt simple, no és tan simple perquè va acompanyada de molts altres serveis auxiliars i serveis de producció. I aquestes són bàsicament les tres grans accions a nivell d'infraestructura, clar, a nivell d'obra pública. Després d'això, Catalunya Media City no és només una obra d'infraestructures, no és només obra pública, és un pas necessari, és un pas imprescindible, però després, i en paral·lel, aquí hi ha tota una tasca de business development, de creació d'entitats o de suport d'entitats relacionades amb la innovació, amb la recerca, per crear no? De col·laboració amb el sector, de col·laboració amb altres administracions. No? El programa està dins del marc del Departament de Cultura, però òbviament s'està doncs, operant amb un conveni amb l'Estat, òbviament hi ha una col·laboració hiperestreta doncs, amb els ajuntaments de la zona, amb Sant Adrià, amb Badalona, amb la figura del Consorci del Besòs, que és l'administració actuant i que té i tindrà un paper fonamental en aquest projecte. Per tant, diguem-ne, aquí s'han de rebre moltes veus, s'han de posar d'acord molts actors i hem de tirar endavant un projecte que de moment no, doncs us he explicat molta pedra, però no ha de ser només pedra, sinó que ha de tenir un cos i ha de tenir un ànima perquè sigui doncs, el que ha de ser, no? Doncs un actiu, no m'agrada la paraula motor, no m'agrada, ha de ser un actiu important doncs, pel desenvolupament del sector audiovisual i digital a Catalunya. Bueno, més o menys jo penso que us he explicat bastant si algú vol fer alguna pregunta o algun aclariment, doncs aquí estic per al vostre servei. Digues. Sí.
Gràcies. Amb possibles espais que puguin haver-hi a la resta del territori que actuïn d'alguna manera també en el sector i per tant, des de la teva perspectiva, quines haurien de ser aquestes aliances o quins rols podrien ser complementaris amb un projecte d'aquestes característiques? Estic referint aquí concretament a Reconvert, que hi ha un centre audiovisual amb tot un projecte i també amb tota una aposta en el sector audiovisual.
Aviam, està clar, moltes gràcies, és una pregunta super interessant. Òbviament, una mica ja, si dins del marc del Catalunya Media City ja s'ha fet la reflexió respecte als platós grans i als platós petits, que òbviament tampoc m'agrada dir-li així, però òbviament hi ha un tema físic, no? A Sant Adrià, en un entorn de trama urbana, Sant Adrià i Badalona, en un entorn de trama urbana té sentit la generació d'un plató, doncs, com, no? Els de Hollywood, de 2.000 metres quadrats, que bàsicament hi han d'entrar un camió de no sé quants eixos per descarregar. No, això segurament el seu sentit està, doncs, en un entorn com és el Parc Audiovisual de Catalunya, que per això va ser concebut. Doncs la mateixa idea, el que no farem a Tres Xemeneies és repetir coses que s'estan fent a altres llocs. És a dir, mira, des d'aquí estic veient a l'Ester de Palo Alto, doncs segurament el que es faci a Palo Alto no ho hem de fer nosaltres i el que fem nosaltres no ho hem de fer a Palo Alto, perquè al cap i a la fi, en 5 minuts en tramvia, o, bueno, o 10 minuts en tramvia, et plantes d'un lloc a l'altre. No? És a dir, segurament hi ha coses que té sentit fer un lloc i coses que té sentit fer un altre. Això des del punt de vista infraestructural, no? Que al final sempre, com que estic en aquesta fase, acabem caient-hi sempre, no? Després hi ha l'àmbit de la col·laboració, per exemple, en un àmbit com la innovació o com la recerca, no? És a dir, òbviament, no? Entre tots els actors que hem parlat, doncs, es fan coses superinteressants a Catalunya. El Centre de Visió per Computador de l'Autònoma, òbviament, Centre de Visió per Computador. Nosaltres hem de tenir una relació superestreta, però segurament també la raó de ser de l'Autònoma és ser l'Autònoma, no? Vull dir, és estar a Bellaterra. Per tant, i és un entorn universitari de l'àmbit de la comunicació, hem parlat amb el degà de comunicació, hem parlat amb els estudis d'allà, coneixem els màsters, coneixem tot. Bueno, però l'Autònoma és l'Autònoma i ha d'estar l'Autònoma i tots ho entenem, però que hi hagi un vincle de col·laboració que necessitin, i a més ara segurament em ficaré en camises d'onze vares, no? És a dir, necessiten un plató d'unes determinades característiques, perquè quan comences a parlar de tecnologia, quan parles ja és vella, ja han aparegut un altre que l'ha substituït. Però si a Palo Alto tenen un tipus d'infraestructures, doncs no les hem de tenir nosaltres. I si vosaltres teniu un plató que és bo per fer un determinat tipus de coses, doncs no l'hem de tenir nosaltres. És a dir, aquest àmbit de col·laboració ha d'existir i segurament aquesta, diguem-ne, vessant innovadora que ha de tenir Turbines ha de servir per fer coses que no es fan a altres llocs. Això sí que em sembla que està en l'ADN del nostre projecte des del primer dia. Digues, Pol.
No sé si tot el que has mencionat de lo que seria la incubadora ho teniu ja una mica plantejat de com s'accediria, de quina manera s'accediria en aquest apartat, sobretot pensant en els estudiants de l'escola, eh?
Aviam, quan dius, bueno, clar, són dos àmbits que nosaltres, diguem-ne, el PowerPoint, que també diguem-ne, estan en àmbits diferents, no? Tot i que està clar que hi ha una continuïtat, no? És a dir, d'una banda hi ha un àmbit de la formació, allà hi haurà doncs, una realitat d'FP i una o diverses realitats universitàries en la qual doncs, hi ha un tema de docència, en el qual doncs, cada dia doncs, 1.500, 2.000 nois i noies entraran i sortiran i aniran a formar-se en titulacions en aquest àmbit. I després hi ha un àmbit d'aquesta continuïtat, no? Del tema de la incubació. Aviam, realment parlar d'experiències concretes encara no les tenim desenvolupades perquè, òbviament, encara estem parlant amb els possibles gestors, qui se n'ha de fer càrrec, com es pagarà, no? Aquest tipus de detalls, però és evident que és un lloc obert a tots els centres de formació. I un altre tema molt important, també un dels punts forts, no? D'aquest pla funcional que abans us ensenyava i que, òbviament, vist així, doncs no té cap sentit, no? Però si voleu us ho explico, no? Aquí parla d'FP, d'universitat, d'innovació, d'experiència i de recursos. És a dir, aquí hi ha una àrea de recursos comuna que ha d'estar oberta a tota la comunitat i que ha de servir perquè si tu hi ha un determinat, no? Això ens passa molt sovint al nostre país, és a dir, totes les universitats necessiten una infraestructura tecnològica concreta que qualsevol que digui doncs, faré el ridícul, però m'entens? Vull dir, relacionada doncs, amb la immersivitat, amb la intel·ligència artificial, amb la computació, amb el que sigui, que segurament no té sentit que en tingui una el teu centre de formació, aquella universitat, aquell centre de recerca, aquell no sé què, segurament el que té sentit és que estigui a Catalunya Media City i estigui obert a la comunitat. Per tant, fins i tot que experiències que no estiguin físicament ubicades dins del Catalunya Media City o dins de la nau de turbines, però que tinguin accés a aquests recursos. No? És que necessitem aquesta sala del que sigui relacionat amb la immersivitat tants dies i no necessitarem ni abans ni després. Doncs, bueno, per la comunitat està. No?
Merci.
Ja estem? Bueno, una pregunta, si vols... Sí, doncs és igual, jo estaré per aquí, qualsevol cosa me la pregunteu a mi directament. Moltes gràcies per aguantar-me.
L'Audiovisual Mag, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
La segona part del programa centra l'atenció en conèixer els serveis vinculats a Studio Network Solutions. Humberto Salerno conversa amb Andy Hawker, director de vendes de l'empresa especialitzada en la gestió de dades i continguts audiovisuals.
Studio Network Solutions, des del 1998, és líder en emmagatzematge compartit per a mitjans i entreteniment. La seva missió és simple, ajudar equips de totes les mides a col·laborar i gestionar grans volums de dades de forma eficient i assequible, optimitzant cada fase de la creació de contingut. Avui ens acompanya Andy Hawker, que és director de vendes de Studio Network Solutions. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andy?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el factor diferencial en un mercado tan técnico para ayudar a los equipos a gestionar y a colaborar con tantos datos de forma asequible?
Bueno, es verdad, es que hay cada vez más producción de contenidos. La calidad de los contenidos en general está subiendo. Es un tema muy importante. Ya no puedes producir contenidos de mala calidad. Tiene que ser todo muy, muy bueno en un mercado muy competitivo. Y en cuanto a la calidad, pues... en cuanto a la cantidad, perdona, sí que... Si tienes tantos contenidos, pues ¿dónde las vas a guardar? ¿Cómo las vas a encontrar, volver a utilizar para tus producciones? Pues entramos ahí con un producto de almacenamiento y también con un gestor de contenidos incluidos con el sistema, que es una gran ayuda para las empresas cara al futuro para poder aumentar su operación.
¿Cuáles son los mayores desafíos tecnológicos que afrontáis a la hora de desarrollar soluciones para el almacenaje de todos estos datos y superar las expectativas de clientes tan potentes como la NBC, Universal o Sony PlayStation?
Bueno, los Estados Unidos es nuestro jardín, la empresa es americana. Esto implica, bueno, estamos de alguna manera vulnerables a la política sobre todo de aranceles que nos puede afectar como empresa y el coste de nuestros bienes, ¿no? Esto sí que es un tema que va fluctuando y se podría denominar como un reto. Pero en general, como os digo, pues hay muchas oportunidades también y sobre todo la manera en que hay necesidad de mejorar las operaciones, mejorar la calidad, la cantidad de contenidos. Así que realmente estamos intentando sacar lo mejor de todo esto. En cuanto la tecnología, pues innovaciones, hemos visto unos cuantos. Supongo que todo el mundo está hablando de la innovación de la inteligencia artificial, que es una innovación que tiene un perfil muy alto. Es una innovación que nos afecta a todos y de una manera que es difícil de predecir. Nosotros, como fabricante de hardware y software, pues estamos intentando incorporar la inteligencia artificial en nuestros productos de una forma inteligente que va a beneficiar y ayudar a los creativos que están al fin y al cabo creando los contenidos, pero sin pisar sus responsabilidades ni quitarles trabajo.
¿Cómo adaptáis vuestras soluciones al tamaño de cualquier empresa del sector audiovisual?
Pues nosotros estamos muy enfocados en las necesidades del cliente. O sea, realmente es un producto, nuestro producto es un producto que no es como una, no es como vender chorizos, ¿no? Es un producto que se tiene que hacer una precalificación importante.
¿Lo personalizáis?
No lo personalizamos, pero tienes que entender perfectamente a lo que necesita el cliente final, y luego tienes que hacer una adaptación de la funcionalidad del sistema para ayudar a esos clientes. Pero toda la funcionalidad ya está ahí, no lo cambiamos para cada cliente.
¿Cuáles son las tendencias en vuestro sector?
Las tendencias en nuestro sector, yo creo que hay más, la gente presta más atención a la validez y el valor de los contenidos, un poco como el patrimonio, que vemos que hay cada vez más respeto para los edificios antiguos, pues hay cada vez más respeto y se valora cada vez más los contenidos antiguos. Entonces hay una tendencia de archivar los contenidos y archivarlos bien en un formato que se puede volver a utilizar y reemplear en proyectos. Esto sí que es una tendencia importante y una oportunidad para nosotros. También las tendencias nuevas abarcan el uso de las herramientas creativas, van cambiando las formas que la gente edita los contenidos, la aplicación del IA, y algunas herramientas son más populares que antes, así que seguramente hay tendencias y van cambiando. Los usuarios son cada vez más jóvenes, el talento es cada vez más en las manos de la gente joven que tienen ideas. Entonces, claro, ellos no quieren mirar o tener que aprender un producto muy técnico. Entonces es muy importante que el producto sea fácil para los usuarios de utilizar.
¿Cómo valoráis vuestra presencia en el Mac?
Bien, muy bien. Estamos aquí un poco para relacionar con nuestro distribuidor que está aquí. Pasar un poco de tiempo de calidad, como decimos en inglés, quality time con ellos, es de las pocas oportunidades que tenemos. También para conocer clientes nuevos, estar un poco al loro de proyectos nuevos, y bueno, ver un poco lo que está pasando, porque al fin y al cabo nuestro sector es como un pueblo y la gente habla con la gente, son las personas que venden. No estamos vendiendo un producto típicamente que es un producto de consumidor, estamos vendiendo un producto a los negocios, y en los negocios las relaciones y la confianza es súper importante. Entonces estamos aquí un poco con ese fin también.
Andy Hawker, director de ventas de Estudio Network Solutions. Gracias por acompañarnos y muchos éxitos en el futuro.
Vale, muchas gracias.
Escolta, mira i sent Granollers. 107.6 FM. Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
Arribem a la fi de l'episodi d'aquesta col·lecció especial per recordar tot allò que succeïa a l'edició del 2025 del Mercat Audiovisual de Catalunya. El dissenyador tècnic Josep Soler i qui us parla Lau Delgado us emplacem a seguir els continguts de Audiovisual Mag a través de la plataforma o agregador preferit o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!